Dos minuts passen de dos quarts de sis. L'article 47 del capítol 3 de la Constitució espanyola diu que tots els ciutadans tenen dret a gaudir d'una vivenda digna i adequada. I afegeix, els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació. Òbviament, fa molts anys que a Espanya aquest article no s'ha tingut en compte i això ha deixat gran part de la societat exclosa d'aquest dret fonamental. El problema de l'accés a l'habitatge està sobre la taula de tots els poders públics. Alguns ajuntaments, però, miren d'oferir solucions als ciutadans i, en aquest sentit, una de les alternatives plantejades a casa nostra passa per retornar als orígens i recuperar el fenomen de la masoveria. La idea és implantar una fórmula contractual segons la qual el propietari cedeix un habitatge a canvi que l'arrendatari en tingui cura i faci també els arranjaments prèviament marcats. A Sant Cugat del Vallès s'ha posat en marxa recentment aquesta iniciativa i per això avui els estudis de Cugat.cat ens acompanya el regidor d'habitatge de l'Ajuntament, Raül Granger. Bona tarda, gràcies per visitar-nos avui als estudis.
Hola, bona tarda.
Com arribeu a pensar en la masoveria per aplicar-la a la ciutat? No sé si us fixeu en alguns exemples que ja es duen a terme a Catalunya o fins i tot fora del país.
Doncs ho hem arribat a aplicar perquè en aquesta època doncs de manca de recursos per part de les administracions i per part de les mateixes persones i famílies, doncs cal posar imaginació. Jo també provinc de per part de família de Bada, doncs d'un entorn rural on hi havia masovers, no? I molta gent doncs va agafar aquesta idea d'intercanviar no un valor dinerari, no? Sinó un valor, el valor treball, el valor de la teva feina, com a preu per l'estada dins una casa. Per tant, això ha estat una idea que era transportable al que és el món urbà i això és el que hem fet.
Clar, sembla senzill així a primera vista. Es pot accedir a un habitatge havent pactat prèviament amb el propietari les obres de millora i les conservacions o les obres que s'hi estipulin, que quedi ben marcat per contracte. Això a la pràctica és senzill de portar o no?
A la pràctica és senzill de portar si hi ha bona informació i si, sobretot, doncs, els propietaris tenen totes les garanties jurídiques de que allò és un contracte d'arrendament, d'un contracte de lloguer normal com un altre. La fórmula jurídica d'aquest contracte és igual, exactament igual que un altre. Què canvia només? Doncs que en lloc de pagar un lloguer de 500, 700, 800 o 1.000 euros al mes, doncs es paga amb una sèrie de treballs que es pacten prèviament, no? Quin és el paper aquí en aquest cas de promoció, oficina local d'habitatge, que és per on vehiculitzarem tot això, no? Doncs un cop tinguem doncs un propietari que digui, escolta, jo estaria interessat en això, doncs uns tècnics de promoció avaluaran quin tipus de treballs cal fer en aquella casa, sempre partint d'un mínim que ha de tindre cèdula d'habitabilitat. Per suposat, com a ajuntament no permetrem mai que ningú visqui en una vivenda que no reuneixi les condicions doncs mínimes per viure amb dignitat i amb confort, m'atreveria a dir, no? Estem parlant d'arranjaments, és a dir, de rehabilitació, no de qüestions fonamentals del mateix habitatge que puguin afectar l'estructura o serveis. És evident que tots els habitatges han de tindre llum, aigua i tots els serveis, el sostre no han de tindre goteres, etc.
És a dir, que els habitatges han de complir uns mínims, no?
Efectivament. Efectivament.
No se'ns pot passar allò pel cap d'una casa on quasi bé estigui caient el sostre, no?
No tindrà cèl·lula d'habitabilitat. Aleshores, però sí cases que necessiten rehabilitació. I cases, per exemple, que estan buides i que els seus propietaris doncs no tenen prou diners doncs, per rehabilitar-les i poder-les llogar, no? Aleshores, doncs aquesta és una bona fórmula per tal de que aquests propietaris puguin tindre doncs la seva vivenda amb uns quants anys rehabilitada, fan un bé social, que això tampoc ho podem menys tenir, no? Hi ha moltes persones que estan molt sensibilitzades amb això, doncs fan un bé social i al cap d'uns anys doncs tenen la seva vivenda doncs rehabilitada.
Fer un bé social avui en dia és molt lloable, però malauradament falten molts exemples, no? Perquè el primer que un pensa és dir, un té un pis que no fa servir, el primer que et passa pel cap és voldrà treure diners d'aquest pis, no pensarà en aquest bé social o potser no podrà fins i tot perquè tindrà aquesta necessitat.
Sí, aquest dissabte vam celebrar aquí a la Casa de Cultura el vuitè aniversari del Banc del Temps. I és justament això. Doncs hi ha més de 400 persones que són socis i participen en això, i són persones doncs, que intercanvien treballs i feines.
No, sí, n'hem parlat en aquest programa i realment és un fenomen, entre cometes, que va a l'alça i hi ha moltes persones que troben allò que els manca a canvi de donar allò que poden donar, no?
Efectivament. Doncs un lampista doncs, intercanvia doncs, hores doncs, amb un electricista o amb un paleta. Doncs, hi ha un altre valor que no passa necessàriament pel diner, no? Un valor més humanístic, eh? Jo m'atreviria a dir, no?
Que caldria posar l'alça, eh? No ho dic referint-te ni molt menys a la feina que tu desenvolupes, però refereixo a nivell general, eh? A nivell de societat potser caldria, no?, elevar aquests valors, aquests altres valors que no són els econòmics.
Efectivament, no? Ens podem trobar, i ens trobem, amb els casos de famílies, doncs que ho estan passant malament perquè no poden pagar a l'habitatge on estan, gent que està a l'atur, que són professionals, que tenen una capacitació professional, que tenen un ofici, que tenen un valor que han estat treballant tota la vida, i perquè ara estan a l'atur i no tenen diners, no tenen dret a tindre un habitatge públic, o un habitatge de masoveria. La seva capacitació, la seva experiència de tota una vida, no val per res això, doncs perquè algú t'ho cedeixi a canvi, doncs bé, doncs creiem doncs, que aquest és un valor afegit que no és gens menys tenible, no? Si la poder, no? L'única cosa bona que pot tindre en una època com la que estem passant és de que moltíssimes persones doncs els hi desperten altres valors que no pas són els monetaris i els crematístics, no? Aleshores, doncs bé, aprofitar aquesta oportunitat que ens dona aquesta època, no?
Persones interessades en acollir-se a aquesta modalitat contractual n'han sortit ja?
Interessades en acollir-s'hi com a masovers, sí, nosaltres en coneixem, si ens hi han adreçat, molta gent que pregunta.
Masovers no en falten.
Masovers no en falten, el que ens falten són encara propietaris, no? Però bé, fa tot just una setmana que això ho hem posat en circulació, ara farem tota una campanya de comunicació doncs, per donar a conèixer encara més els serveis de l'Oficina Local d'Habitatge, que a part d'això doncs, donarà tota una altra sèrie de serveis, i entre ells la seguretat jurídica del contracte de masoveria urbana. Per tant, doncs aquests propietaris, doncs algú que tingui un pis doncs que no sàpiga què fer-ne, que el té buit, que una caseta d'aquestes antigues de la Floresta, les Planes, etc., doncs ara podrà adreçar-se allà i amb tota la seguretat jurídica nosaltres l'assessorament amb aquest tema.
Poden ser masovers de fora o s'ha de ser de Sant Cugat?
No. Home, nosaltres evidentment ho fem per Sant Cugat i la prioritat ho serà per gent de...
És que vagi destinat a gent que estigui empadronada a la ciutat.
Lògicament, per gent de Sant Cugat.
A d'altres municipis com Lloret de Mar, Girona o Figueres, la masoveria urbana també ja és una realitat. En aquests municipis la masoveria està promoguda per una fundació, és la Fundació Sergi, per això tenim en línia el seu director tècnic, és el Bru Pellissa. Bru, bona tarda, gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Vosaltres ja teniu gent que viu amb aquesta mena de contracte, oi?
Sí, nosaltres és un projecte que vam començar el mes de setembre i en tenim... Ens ha costat una mica tot el tema dels propietaris, eh? I llavors ara actualment tenim un pis actiu, que és el tenim a Lloret de Mar, això amb una família que és masovera, i després estem a punt de tancar-ne 3 més aquí a Girona.
Per tant, com ara comentava el Raül Granger, el punt més difícil és trobar propietaris que vulguin cedir el seu habitatge perquè, sí. perquè hi entrin masovers, l'arreglin, etc., eh?
Sí, de fet és una modalitat de lloguer bastant nova. De fet, des del punt de vista de la seguretat formal i jurídica és molt nou. Llavors, això el que fa és que hi hagi com un cert recel sobre com funcionarà, si tens resultats, si hi haurà si el compromís que prenen els llogaters finalment es complirà, etc. No? Llavors, això és el que pensem que és el que frena alguns propietaris a deixar el pis en aquesta modalitat de masoveria urbana. Tot i així, les experiències són bastant positives. A la mesura que fas una certa difusió i té ressò la premsa, nosaltres ens hem trucat bastants propietaris que volen fer-ho, no? I ara estem gestionant tot això.
Per tant, es tracta de donar a conèixer bé la iniciativa i una vegada, no?, la comunicació funciona, segur que amb dificultats, però propietaris interessats en poden haver. Aquest pis que teniu en actiu, de moment la cosa està funcionant bé.
Perfectament, sí. Sí, funciona molt bé. Jo penso que pel que parlant del que dèiem de l'anterior pregunta, penso que és molt important donar seguretat als propietaris, i aquí es pot donar de diverses maneres. Una de les del que fem, una de les coses que fem nosaltres aquí a la Fundació és no només tancar, diguéssim, el contracte de lloguer, sinó fer un seguiment de les famílies, fer un seguiment de com està funcionant el contracte, de si es compleixen els compromisos, etc. No? I això és el que dona certa seguretat als propietaris.
En el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat és el propi consistori qui fa de mediació, no? A través de l'oficina local, per tant, es dona aquesta seguretat que ara ens comenten els propietaris.
Sí, efectivament, és el mateix tema que comentava, no? És donar aquesta seguretat jurídica i per això, doncs, que a darrere hi ha la garantia de l'Ajuntament i així, doncs, esperem que els propietaris, doncs, es puguin sentir, doncs, força segurs, no? Però, efectivament, doncs, el principal problema és donar aquesta seguretat jurídica als propietaris.
Bru Pallissa, imagino que aquesta masoveria urbana anirà a l'alça si el context econòmic segueix igual, no?
Sí, jo penso que sí, que és una modalitat nova que jo penso que s'acabarà estenent i acabarà quallant i penso que anirà bé. I més, una de les coses que deia el regidor abans, de que no només hi ha valors des del punt de vista econòmic, sinó que hi ha altres valors que apareixen, no? I un dels valors que apareix és el de la solidaritat. I és solidaritat aquí a casa nostra. Llavors això fa que hi hagi alguns propietaris que són propietaris que necessiten un arranjament del pis, que fins i tot podem necessitar els ingressos econòmics, però sobretot el que tenen és una voluntat de solidaritat.
Bru Pallissa, director tècnic de la Fundació Sergi, gràcies per atendre'ns avui en aquest programa.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Raül Granger, abans d'acabar, tenim censats quants pisos buits hi ha actualment a la ciutat?
Tenim una aproximació dels habitatges, és a dir, dels comptadors d'aigua on no hi ha ningú empadronat.
Comptadors d'aigua on no hi ha ningú empadronat.
Per tant, i això va al voltant dels 3.000 i escaig, Però això, pensi que li dic amb totes les reserves del món, doncs perquè aquí la casuística que pot haver-hi és gran. Podem tindre des de casetes d'or, pràcticament, fins a algun altre local comercial. Uh-huh. Pot ser alguna segona residència inclús abandonada, en fi, etcètera, no? Però entre tot això estaríem al voltant d'aquest nombre.
Li preguntava perquè d'aquí a poca estona precisament es posa en marxa aquesta taula d'habitatge per abordar la problemàtica dels pisos buits. Què n'ha de sortir d'aquesta taula?
Diàleg.
Diàleg,
Diàleg.
Entra?
Jo espero, entre tots els actors, aquí estan convocats, a part de, lògicament, de tots els partits del consistori, doncs la plataforma de fetats per hipoteca, les entitats financeres, Càritas, Creu Roja, el síndic de Greuges, els APIs, alguns promotors immobiliaris, vull dir que en principi hi han tots els actors doncs, que intervenen amb la problemàtica actual de l'habitatge. No? Fa 4 anys doncs, en seria una altra i en aquests moments és aquesta. No? Aleshores, el que jo com a regidor d'habitatge amb l'esperit que hem convocat aquesta taula és per suposat que no s'utilitzi com un element de debat i lluita política, sinó com, igual que vam fer amb el Pacte per la Nit, doncs com un instrument de conèixer la realitat dels altres actors, d'arribar a consensos i d'arribar a fer propostes que siguin constructives i per tant doncs nosaltres poder-les recollir també.
Raül Granger, regió d'habitatge de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, gràcies per visitar-nos.
Gràcies a vosaltres.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.
Estem en converses per anar a l'estranger i això ens faria molta il·lusió. Mai la companyia de teatre de la Passió Esparreguera ha anat a actuar a l'estranger i l'estranger és Andorra,
Sant Joan dels Abadetes té una llarga tradició de llegendes. De fet, una de les llegendes més conegudes és la del Comte Arnau.
Jo el temps els bolets a les castanyes, però és que disfruto jo anar amb el bosc. M'agrada i disfruto molt, és la meva vida. Jo, si mai me perden, em perdran a mig de gust.
La tarda, a la ràdio de la xarxa.